Les darreres setmanes, ajuntaments de ciutats com Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, Rubí, Vilanova i la Geltrú, i així fins a arribar a una llista de fins a 9 municipis que estan a l'entorn de la ciutat de Barcelona, la seva àrea metropolitana, estan reclamant tant a l'Estat com a la Generalitat que els dotin de mesures i, sobretot, de recursos per tal d'afrontar una situació que ells qualifiquen d'una problemàtica que està ara mateix sense control. Parlen de les ocupacions de pisos, sovint d'ocupacions que estan vinculades o a les quals darrere directament hi ha màfies. Si agafem les dades publicades, de fet, pel mateix Ministeri de l'Interior, les darreres en relació amb aquesta casuística, resulta que indiquen que el 42% de totes les ocupacions de l'Estat espanyol, el 42% estan aquí a Catalunya. D'aquestes, d'aquest 42%, la immensa majoria, 3 de cada 4, el 75% d'elles, estan a la demarcació de Barcelona. És evident que des d'un punt de vista poblacional, part d'aquesta estadística es pot entendre. Però estem parlant d'un problema que és seriós, d'un problema que posa contra les cordes molts ajuntaments, que no tenen la capacitat de gestionar-ho i que, a més, els provoca una sèrie de derivades, de problemes des d'un punt de vista social, que suposen un esforç molt gran per a uns ajuntaments que se senten impotents per fer front a aquestes qüestions. És veritat que hi ha, per exemple, iniciatives com la de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, que fa temps que està treballant en fer propostes de com abordar la reforma legal necessària per poder fer front a aquestes situacions, que fa temps que hi treballa, que fa temps que ho explica, que no els acaben d'escoltar. Tot això s'ha tornat a posar de relleu a partir de l'anunci del que es va conèixer ahir, d'aquesta decisió polèmica de l'Ajuntament de Premià de Mar, que ha acabat optant per contractar una empresa, Desocupa, per ser assessorats per com fer un desallotjament. Això, evidentment, ha portat molta cua perquè el currículum d'aquesta empresa no és que sigui el millor dels currículums per presentar-te en societat. I, per tant, ha aixecat força polseguera que aquest ajuntament hagi pres aquesta decisió, fins al punt que regidors de Junts i del PSC es van posar d'acord per governar a Premià i tant Junts com el PSC s'han desmarcat de la decisió d'aquest ajuntament i entenen que aquest no és el camí. Avui teníem ganes de parlar d'aquesta problemàtica. D'entrada, saludem a aquesta hora l'Eloi Cortés, que és el regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell, un dels ajuntaments que formen part d'aquesta associació Arc Metropolità i, per tant, un dels ajuntaments que fa uns dies aixecava la veu demanant ajuda en aquest sentit. Senyor Cortés, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. L'ha sorprès que un municipi com Premià acabi contractant els serveis d'una empresa com Desocupa per assessorar-se de què fer o com actuar davant d'una ocupació?
Home, jo crec que aquesta solució és un error. Al final, l'administració pública, no, l'Estat, a nivell central, o sigui, una derivada com pot ser un ajuntament, no pot caure en externalitzar aquest tipus de solucions, perquè al final estem parlant d'ordre públic, de temes de seguretat, i això hem de fer-hi front des de l'administració pública. I si les eines que tenim no són suficients, doncs hem de posar-ne més o hem de modificar les que tenim, no? Però crec que és un error que, davant d'un problema que al final, en molts casos, acaba sent de seguretat i de convivència, s'externalitzi. No podem externalitzar els temes de seguretat.
Estàvem parlant que quan un es fixa en les dades, les que ha fet públic el Ministeri de l'Interior, les que fèieu vosaltres públic com a ajuntaments, fins i tot, no?, directament des de l'associació Arc Metropolità, parlàveu d'aquests 4.400, 4.500 pisos en aquesta situació d'ocupació, sent conscients que darrere doncs, hi ha una màfia o hi ha directament una activitat delinqüencial. En el cas de Sabadell, teniu quantificada quina és la radiografia, la fotografia en aquest sentit?
Mira, en el cas de Sabadell, sobretot treballem, tenim les dades del Departament d'Interior, de les denúncies que es fan a Mossos per les ocupacions. No? Tenim que ha baixat en els últims anys. El 2019 va haver-hi 277 denúncies, el 2020 223 i el 2021 238. I també tenim les actuacions de la policia municipal aturant ocupacions en calent, no? Que és quan nosaltres tenim més marge per actuar. I en aquest cas sí que dir-vos que veníem d'un mandat, el mandat passat, en el qual s'aturaven unes 15 ocupacions l'any, i ara mateix estem aturant-ne al voltant de 40 l'any. Per tant, aquí també vol dir que hem fet un canvi de xip i hem donat unes instruccions diferents a la policia municipal perquè pugui intervenir i actuar davant d'aquestes ocupacions.
Ah, més que justament volia demanar quina capacitat teniu d'intervenció. En el cas aquest de Premià, no? Per exemple, segurament una de les coses que podia sorprendre més és quan tu tens un alcalde que diu no, mira, és que hem contractat aquesta empresa perquè el que volem és que assessori la nostra policia local de què poden fer o com han d'actuar quan es produeix una d'aquestes situacions, no? Què podeu fer? És a dir, què pot fer i fins a on es pot arribar des d'un punt de vista de l'activitat de la policia local, no? Per intentar frenar aquestes situacions que ens dieu que, bueno, un petit canvi de xip sí que hi ha pogut ser i que s'està pogut treballar una mica més bé.
Home, jo crec que la policia municipal, jo hi parlo pel cas de Sabadell, però també doncs, les altres coses i forces de seguretat com els Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, jo crec que no necessita un assessorament extern per actuar davant d'aquestes situacions. Al final, les dades que et donava, no?, d'aquestes 40 ocupacions aturades anualment des de l'any 2019, les dades del 2022 encara no les tenim perquè tenim l'any tancat, això vol dir que són moments on la policia ha intervingut i ha evitat l'ocupació, sigui perquè s'estava a punt de produir o sigui perquè s'acabava de produir en calent i ha pressionat perquè aquelles persones sortissin del domicili ocupat. I això ho podem fer amb el marc legal que tenim actualment i també perquè hi ha unes instruccions de la Fiscalia i de la Secretaria d'Estat de Seguretat que ens emparen, no? I, per tant, quan tenim constància la flagrància del delicte, que és l'ocupació, aquí sí que tenim marge. On no tenim marge és quan les ocupacions s'han consolidat i potser porten mesos o anys no, allà enquistades i aleshores no podem fer aquesta intervenció per part de la policia municipal sense que hi hagi un mandat judicial al darrere per desallotjar aquelles persones que causen problemes de seguretat, de convivència o d'incivisme. No? Per tant, jo distingiria sobretot això. Nosaltres estem actuant en aquells casos on tenim constància de la flagrància del delicte, i per tant, hi ha un moment de dir, sabem que van entrar ahir o X dies, i per tant, això ens faculta per actuar, però després hi ha tota una sèrie de casos, com aquests que deia, d'ocupacions enquistades, que és on no tenim tantes eines com a ajuntament, i és on precisament demanem que se'ns faculti o que se'ns donin més eines per actuar.
Clar, aquí és on hi hauria d'haver-hi canvis normatius, o hi ha una llei com la llei de vivenda, no?, per exemple, que també era una oportunitat en aquest sentit i que està aturada al Congrés i que no hi ha manera que es desencalli.
Sí, aquí hi ha la llei d'habitatge, però després també hi ha altres modificacions legislatives, no? Ara s'estava debatent precisament al Congrés dels Diputats la llei d'eficiència processal, en el qual hi ha unes esmenes on es demana que en determinats casos molt específics es puguin produir desallotjaments per mandat judicial en 48 hores. I això ara està en debat. Nosaltres vam fer precisament fa unes setmanes un viatge a Madrid amb els alcaldes i alcaldesses de l'Arc Metropolità per reclamar que es doni suport a aquestes mesures. I fa unes setmanes també l'anterior consellera de Justícia i consellera de Drets Socials anunciaven uns canvis, no? Jo crec que és interessant, sobretot, que es pugui facultar als ajuntaments per iniciar procediments judicials quan la propietat no ho fa.
Us preocupa que aquesta iniciativa que havia anunciat l'anterior consellera, que era aquesta iniciativa conjunta de Justícia i de Drets Socials, amb el canvi de govern quedi aturat?
Sí, nosaltres entenem que no i esperem que no passarà i que, per tant, tirarà endavant. I, de fet, tot just fa uns dies també ens reuníem amb el conseller d'Interior que va sortir després dient doncs, que demanava també els canvis legislatius que havíem reclamat per poder fer aquestes situacions. No? Per tant, esperem que tiri endavant perquè el que necessitem són eines. Quan la propietat no actua, i aquí estem parlant doncs, de grans propietaris, dels fons d'inversió, si ells no interposen la demanda judicial, nosaltres, els ajuntaments o les comunitats de propietaris, han d'estar facultats doncs, per poder iniciar el procediment judicial, que és el que dona garanties a tot plegat, perquè jo entenc que això s'ha de resoldre dins del marc legal que tenim i no doncs, per vies extrajudicials com altres fan.
En qualsevol cas, el que sí que esteu reclamant és que hi hagi una celeritat en això. Fins i tot per aquest canvi que esteu detectant, no? Que cada vegada més algunes d'aquestes ocupacions estan vinculades directament a qüestions delinqüencials o que hi ha una màfia directament darrere, eh?
Correcte. I a més jo crec que aquí hem de distingir molt bé perquè a vegades aquest debat es vol confondre de manera interessada. Quan parlem de combatre les ocupacions conflictives estem parlant precisament d'aquestes situacions de conflicte veïnal on darrere sovint el que hi ha és aquestes xarxes massives que moltes vegades el que fa és victimitzar les persones que tenen problemes d'habitatge perquè el que fan és ocupar un habitatge i lucrar-se venent la clau a una persona que està en situació de vulnerabilitat. I, per tant, la nostra lluita no és contra les persones vulnerables, la nostra lluita és contra les màfies i contra les persones que generen problemes de seguretat. Això també ha de quedar clar, perquè no són els que s'estan lucrant, sigui doncs venent la clau o sigui traficant amb droga, amb aquestes situacions.
Aquestes situacions estan portant els ajuntaments a reclamar disposar d'aquestes eines, i aquestes eines al final són lleis, són normatives que permetin aquest tipus d'actuacions. El Col·legi d'Advocats de Barcelona, per exemple, ja fa temps que està treballant en aquest sentit, que fa algunes propostes i que ha estat plantejant algunes millores o canvis en les lleis justament per poder facilitar aquestes desocupacions. Parlava l'Eloi Cortés d'en aquests determinats casos tenir fins i tot aquest marge d'actuació en aquestes primeres 48 hores. El Jorge Navarro és el vocal de la Comissió de la Normativa de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Senyor Navarro, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
Quina és la proposta que heu estat treballant i que esteu plantejant? És a dir, què és el que es podria fer per començar a tenir alguna eina extra?
Vale, doncs mira, la proposta de fet és donar eines al legislador perquè a la seva vegada doncs, els jutges i la policia tinguin mitjans per poder actuar. De fet, amb el que tenim ja es podria fer, perquè de fet hi ha jutges que ho apliquen d'una manera immediata. Però per ser una mica carinyós, potser el que falta és una mica d'estímul doncs, als jutges, a la fiscalia i a la policia, doncs, per saber com s'han de moure. Perquè,
què vol dir?
Jutjat, insisteixo...
Ja sé que va dir que vol ser carinyós, però m'he perdut una mica. A què es refereix?
I no, vull ser carinyós perquè jo crec que hi ha una certa desídia per part del poder judicial a l'hora d'emparar els propietaris en aquest sentit. Nosaltres, els advocats, estem a les trinxeres, estem amb el dia a dia de tot el que succeeix, amb el qual rebem d'una manera immediata els problemes socials, i si és cert que hi ha jutges que amb les eines que tenim actualment donen una resposta immediata, et diria, per exemple, a Barcelona, de 33 jutjats, et diria que un 10% doncs potser desallotgen amb temes d'ocupacions delinqüencials, i hi ha un 90% que no ho fa. Llavors, la proposta nostra és introduir reformes que d'alguna manera facilitin amb els jutges i que donar eines també a la policia perquè pugui actuar d'una manera immediata.
Mm-hmm. Què és el que falta per poder fer aquesta actuació immediata quan estem davant d'una ocupació delinqüencial?
Jo crec que falta claredat, perquè moltes vegades tenim aquesta llegenda urbana, no?, de les 48 hores, que no existeix, de moment no existeix. És cert que nosaltres, doncs, una mica agafant-nos amb el dret comparat, que és el dret europeu, doncs, més proper a nosaltres, sí que és cert que hi ha aquestes possibilitats de que la policia pugui actuar en 48 hores o inclús exigir al jutjat que actua en 48 hores. També és cert que, i posaré un exemple molt senzill que crec que s'entendrà de manera molt clara, no entenem per què es protegeix el patrimoni quan es tracta d'un cotxe i no es protegeix el patrimoni quan es tracta d'una vivenda. I m'explico. Si jo agafo el lladre del meu cotxe d'aquí a un mes conduint-lo, a mi m'ha acut dir-li no puc agafar perquè no hi ha una flagrància, no? Això que havien de les 48 hores. El que fa la policia serà agafar amb aquest tio, com és lògic, i tornar-me el cotxe d'una manera immediata. Clar, perquè amb la vivenda, que té molt més valor, això no succeeix. Per què no succeeix? Clar, jo entenc que hi ha una idea, potser molt sociològica i molt raonable, de protegir les persones que no tenen vivenda. Em sembla perfecte, però clar, ja parlem d'una qüestió aliena a el que seria el dret i és una qüestió d'assumptes socials. Cal donar una resposta també a les necessitats de les persones que no poden pagar o que inclús han estat enganyades per màfies delinqüencials per obtenir doncs, la seva vivenda. Però clar, hem de diferenciar absolutament el que és la delinqüència ocupacional de lo que és les necessitats de les persones que no poden pagar una hipoteca, que no poden pagar un lloguer, i és absolutament ferem. No? O sigui, el que volem des del col·legi no és perseguir les persones que estan sense un títol en una vivenda, sinó per seguir les conductes que són autèntiques màfies delinqüencials que perjudiquen a tothom.
Uh-huh. Segurament en aquest sentit, potser, senyor Navarro, el marge aquest de 48 hores és el que a vegades pot fer més complicat, diguem-ne, de discernir davant de quin cas ens trobem, no?
Sí, és que jo, a mi el marge de 48 hores em sembla que és un revulsiu, que pot ajudar molt, però crec que realment no és necessari, perquè qualsevol jutge, en qualsevol moment, podria adoptar d'una manera immediata. Perquè el problema és, que és el que fan sempre aquest tipus de màfies, és exhibir un tiquet de telepizza, m'ho invento, i dient, no, és que jo vaig demanar una pizza ja fa una setmana. A lo millor que no hi eren, però tenen un tiquet de telepizza o conforme les entregam aquí a domicili, doncs una pizza. Clar, si agafem el criteri de les 48 hores, aquest senyor accedeix un tiquet al telepizza de fa una setmana, automàticament la policia dirà, ja no puc intervindre. Ah. I això ho fan, això ho fan.
Això us consta a vosaltres, senyor Cortés?
Sí. Per resum.
Senyor Navarro, el senyor Navarro és evident, diguem-ne, que per cas us preguntava al regidor, diguem-ne, d'Acció Social de l'Ajuntament si enteneu o si compartiu aquesta lectura. Ho dic perquè parlàvem, no?, ara fa un moment, senyor Cortés, de la possibilitat, diguem-ne, de demanar almenys aquest marge de 48 hores.
Bueno, el cas concret del tiquet de pizza no sé si ens ha passat.
Però... No li pregunto pel cas concret, del tiquet de pizza. Li demanava, diguem-ne, per la qüestió aquesta, diguem-ne, de les 48 hores, no? I el que planteja el senyor Navarro, que en realitat aquest marge, diguem-ne, llei en mà potser no caldria, però en canvi vosaltres el demaneu o com anem a clarificar-lo, no?
Exacte. Aquí el que deia abans, el que és important és sobretot poder actuar des d'aquesta constància de la flagrància del delicte, això és una cosa, i per tant que la policia pugui comprovar que aquelles persones estan residint o no estan residint en aquell habitatge, i d'aquí doncs, aquests triquiñuelos, no?, que alguns fan amb l'exemple del tiquet de pizza. L'altra cosa és quan tenim casos de conflicte, i que potser és una ocupació que fa anys que està allà, però que en els últims mesos s'ha enquistat i ja es deixa el conflicte, que es pugui actuar de manera ràpida. Aquest és el canvi que demanem. I que, per tant, que es pugui habilitar, doncs, en aquests casos, a través del procés judicial, on hi ha un informe darrere motivat per part dels serveis municipals, per la situació de conflicte, per la situació de seguretat per als veïns, que aquesta situació es pugui resoldre en 48 hores. I aquí diu 48 hores, potser ha de ser una setmana o han de ser dues setmanes. Això, en tot cas, el legislador ja ho acabarà dient, però que, en tot cas, no passem dos anys esperant que aquesta situació es resolgui.
Digui, senyor Navarro.
Jo sempre permet que estic d'acord amb l'Eloi amb el que dius, el que exigeix, que jo crec que aquestes 48 hores hauria de ser una exigència pel jutge perquè resolguin 48 hores, no que l'ocupa estigui abans de les 48 hores amb la vivenda. Jo crec que hauria de ser una manera de fotre pressa als jutjats, no de dir, heu de córrer per solucionar-ho. Perquè, clar, és el que dèiem, no? Jo em puc assabentar de que han ocupat una vivenda meva potser els 3 dies i no tinc per què tenir pitjor dret que el que s'assabentarà d'una manera immediata, no? Potser doncs, perquè hi ha un veí que ho diu, o la policia se n'entera, o hi ha una alarma que salta. Vale? Llavors, jo crec que aquestes 48 hores està molt bé, aquesta celeritat, però crec que hauria de ser més un mandat dirigit als òrgans judicials que no passa el temps de denunciar des del coneixement de l'ocupació de
Per cert, senyor Navarro, a vostè què li sembla que hi hagi ajuntaments com el de Premià, un ajuntament com el de Premià, que hagi demanat assessorar-se amb una empresa com Desocupa? Ho dic perquè al final sempre hi ha una qüestió de la llei i de la legalitat, no?, en la gestió de les ocupacions o la possible desocupació. Aleshores, que un ajuntament contracti una empresa com Desocupa per assessorar la policia local de què ha de fer...
Home, jo sé que ha estat l'alcalde de l'Ajuntament de la Premià d'Alt, hauria tocat a la teta de Mataró, que ho té molt a prop, però molt a prop. No és colindante, però quasi, perquè està viatjada pel mig, i hauria trucat a l'alcalde de Mataró per dir-li com ho fan, perquè Mataró ho fan i d'una manera bastant, diguem-ne, beligerant contra l'ocupació.
Com ho fan? A què es refereix?
Bueno, a Mataró hi ha una policia especialitzada que es dedica precisament també a tractar el tema de les ocupacions. És policia municipal, no són Mossos, ni policia nacional, ni Guàrdia Civil, ni altra.
Sí.
És policia local. I el que fan és, perquè hi ha moltes necessitats de Mataró, que és possiblement, crec, tinc entès, si el municipi de Catalunya amb un índex més elevat d'ocupacions, doncs s'han fotut les piles, perquè hi ha un problema social de convivència, i el que han fet és donar una resposta immediata, doncs, formant a la policia i també amb, bueno, doncs, amb sensibilitzant a les comunitats de veïns i les associacions de veïnals per buscar solucions des de la perspectiva de convivència i, lògicament, també policial per donar resposta immediata. I jo crec que el de Mataró funciona força bé. Clar, em preguntes per a aquesta voluntat política d'anar a una empresa privada per solucionar-ho, sent és revelador que el propi poder, i quan parlo de poder, parlo de, en aquest cas d'un ajuntament, no hi confia en la justícia i tingui que assessorar-se amb una empresa privada que es dedica a això d'una manera dubtosa o qüestionable en quant als mètodes i no articuli altres mitjans, doncs potser més transparents per a la ciutadania. No?
Que per això, si no es fa dret a llei, diguem-ne, quin marge queda per actuar? Perquè sempre hi ha molts dubtes, diguem-ne, de com funciona una empresa com Desokupa. Vull dir, quin marge real té una empresa per funcionar diferent del que pugui tenir una administració, llei amb la... Llei amb mai sense saltar-se la llei, senyor Navarro, es pot fer gaire més?
Sí, sense saltar-se la llei es pot fer alguna cosa més, que diguem-ne que les empreses aquestes de desocupació són més persistents o més insistents amb la persona ocupa per intentar, doncs, afavorir que retorni la possessió al seu legítim propietari. Vull dir que també amb molta cura, però tots sabem d'alguna manera com actuen i que és legítim, mentre no hi ha uns límits que no es poden passar, que és el delicte, òbviament.
El delicte és amenaçar, senyor Navarro?
Amenaçar
seria un delicte, diguem-ne. És a dir, si jo em presento a la porta d'un... No, treballo per una empresa com Desokupa i em presento a la porta d'un pis ocupat, jo puc intentar convèncer molt fort aquella persona que marxi i no és delicte fins que l'amenaço.
Efectivament, per exemple. Sí, o el coacciono i obligo a fer algú que la llei, doncs, no permet. Però que solen ser les conductes quan es denuncien aquest tipus de societats o d'empreses, no?, del que fan. Però, bueno, és legítim fer-ho perquè, en el fons, és una resposta que dona la pròpia societat davant de la inoperància absoluta del poder. I sigui el poder del tipus que sigui, sigui policial, sigui judicial, sigui la fiscalia, sigui el consistori, és cert que dintre de la reforma que es proposa des de l'ICAT i des del col·legi dels col·legis de l'advocacia catalana és que una modificació de la llei de bases de règim local, que és la llei que regula les competències municipals, perquè els municipis també tinguin competències per el tema de l'ocupació, que de fet ja les podrien tenir, perquè Mataró ho fa sense aquesta, diguem-ne, reconeixement explícit, però per això el que volem fer és donar més eines per visualitzar més i millor aquestes capacitats dels ajuntaments o del poder judicial a través de les reformes legals perquè puguin actuar d'una manera més immediata.
Crec que l'Ajuntament de Mataró forma part de l'Associació Arc Metropolità. No sé si el senyor Cortés li consta què és el que està fent diferent o especial Mataró en aquest sentit.
No, els detalls els desconec, però entenc que són solucions, per dir-ho, imaginatives, no? Pensant fora de la capsa, igual que nosaltres, per exemple, en alguns casos d'ocupacions conflictives, el que fem és elaborar un informe conjunt d'habitatges, serveis socials, policia municipal, salut pública, si fa falta disciplina urbanística, i l'enviem a fiscalia i als jutjats, doncs, posant en coneixement la situació i instant a que s'actuï, no? I en alguns casos hem tingut una resposta positiva perquè la fiscalia ha obert diligències, ha enviat policia judicial i s'ha fet fora efectivament les persones que estaven ocupant i que causaven aquests problemes. I, per tant, el que hauríem d'aconseguir és que no cada ajuntament s'hagi inventat solucions, sinó modificar la legislació per donar-nos eines. Perquè crec que al final és una mica un fracàs de tots que hi hagi aquests moviments o aquestes empreses, tan dubtoses com estaven comentant, que hagin d'actuar. Jo crec que, i sobretot defensant, doncs, el marc normatiu que tenim i l'administració pública, ens hem de dotar d'eines, perquè al final es tracta de canvis legislatius i no pot ser que en aquesta problemàtica no siguem capaços o ens veiem impotents i la ciutadania o inclús alguns ajuntaments optin per solucions extrajudicials i jo crec que inclús a vegades fora de la llei. No? I per tant, jo crec que aquesta és una reflexió que ens mereixem tots plegats. Hi ha consens, perquè al final, doncs, aquestes propostes que mencionava el senyor Navarro de l'ICAP també s'han traslladat en el Congrés dels Diputats i, per tant, el que necessitem són aquests canvis que s'executin, no?, i que ens dotin d'eines, perquè, si no, al final és gairebé un camí o una pendent resbalissa, no? Si l'administració, si el sector públic no és capaç de donar resposta a aquestes situacions, doncs, aleshores, la gent dirà per què el necessitem. i per tant doncs, hem de fer aquest canvi de gir i donar-nos eines per poder actuar perquè tenim la voluntat d'actuar i resoldre aquestes situacions.
L'Eloi Cortés és el regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell. En Jorge Navarro, a banda d'advocat, és vocal de la Comissió de Normativa de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Un plaer haver-los escoltat a tots dos aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passant 10 minuts del punt de les 9, va, que fem una pausa molt breu per la tertúlia i obrim el temps de tertúlia. Em consta que algun tertulià ha infartat, perquè abans m'he equivocat i he dit que venia gent que no venia i no he citat alguns que havien de venir cap aquí i que de cop s'han preguntat què feien. Farem tertúlia. I ve la Milagros Pérez Oliva, el Carles Fernández i el Sergi de Maia. Si algun dels altres apareix, també l'acollirem amb tot el carinyo del món. Publicitat i ens hi posem.
Ràdio Estel. Thank you.